Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern espanyol vol regular els lloguers de temporada perquè s'hagin de registrar i acreditar. Maria Pagès.
Ho ha anunciat avui la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, que defensa que les mesures, que també inclouen que els veïns puguin vetar els pisos turístics, ajudaran a rebaixar la tensió del mercat d'habitatge residencial.
La idea es que se requiera de esta causalidad para poder justificar que el contrato efectivamente se debe al interés de la temporalidad y no está ocupando otro tipo de contratos necesarios para el desarrollo de la vida ordinaria.
El govern català amplia el nombre de municipis on es podrà limitar el preu dels contractes de lloguer. La llista es multiplica per dos i passa de 140 a 271.
Hi entren noves poblacions com Viella, Cadaqués, Begur, Besalú o Altafulla.
Capella ha visitat aquest matí la comarca del Ripollès i ho ha explicat.
Es permet doncs, ja tenir una zona molt àmplia de zones de mercat tensionat, que és on s'aplica la contenció de rendes. Per tant, doncs, és un pas més en l'embridament del mercat, en treure l'habitatge de la lògica del mercat, en la garantia del dret a accedir a un habitatge digne.
El 81% de les persones que viuen al carrer a Barcelona no reben atenció social durant el primer mes.
Els joves són els més desatesos. Són dades d'una enquesta de la Fundació Arrels. Per la seva directora, Bea Fernández, cal evitar la cronificació que empitjora clarament la situació dels sense llar.
Quan es troben en aquesta situació, cal una intervenció ràpida, que tots els responsables, administració i entitats, actuem de forma ràpida perquè també és més fàcil, com dèiem abans, no revertir la situació. A més temps al carrer, més difícil és. A menys temps al carrer, més fàcil és poder revertir aquest tipus de situacions.
En cultura, tot a punt per al tradicional concurs de focs de Tarragona, que arranca aquesta nit.
Durant 4 dies es presentaran les propostes d'algunes de les millors pirotècnies del moment.
Tarragona Ràdio, Laura Casas.
Aquest vespre dispara la pirotècnia Hosman d'Ourense. Un dels seus responsables, Hugo Salgado, diu que sorprendran el públic tarragoní.
Bastantes secciones de digitales con monotiros. Después tenemos distribuidos 5 puntos de carcasas. Traemos carcasas especiales con forma. Creo que aún no se han visto por aquí.
I en esport, Jordi Cervantes, 5 futbolistes catalanes faran història.
Ona Batlle, Laia Aleixandri, Laia Codina, Aitana Bonmatí i Alexia Putellas han estat seleccionades per disputar els Jocs Olímpics d'aquest estiu. Serà la primera vegada que la selecció espanyola femenina de futbol estigui present en la cita olímpica i ho farà, a més, amb 7 jugadores del Barça.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Aquest dimecres ja està sent d'un temps molt i molt tranquil. De fet, a hores d'ara, els núvols són més aviat escassos. Alguns de prims arriben des del nord, que deixen el cel emblanquinat a hores d'ara, o també algun nuvolot més gruixut, que hi ha cavall del Montseny, al Montnegre, alguns indrets del sud de Girona, però no són núvols que hagin de provocar pluja. I, de fet, al llarg d'aquesta nit i demà al matí, encara persistiran estones, bàsicament al sud de Girona, també a la Catalunya central, o d'altres núvols fruit de la mateixa humitat que es formaran cap a la Costa Daurada. Aquests nuvolots demà al migdia, demà a la tarda, s'acabaran retirant, per tant, un dijous que serà bàsicament tranquil i assolellat, una altra vegada amb aquestes pinzellades de núvols prims, i la temperatura, que avui ja ha començat a pujar més que ahir a les comarques de Ponent, demà serà més alta a tot el país, per tant, una mica més de calor, per bé que la nit tornarà a ser agradable o fresqueta fins i tot, per tant, encara aquesta matinada es descansarà prou bé. Anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui que hem de lamentar la mort de la menor, que estava en estat crític després del xoc a la C-65 ahir. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs de moment encara situats aquesta tarda a l'autopista P7, on hi ha hagut un accident a Mollet del Vallès ja fa estona, i durant molta estona hi ha hagut un carril tallat en sentit sud, sentit Tarragona. Fa potser uns 20 minuts, mitja hora, que s'ha reobert aquest carril, el trànsit va millorant. Tot i així, entre la Roca del Vallès i Montornès, encara la circulació va molt lenta en aquesta autopista P7. Ara ja sembla que a poc amb tendència va millorar en sentit sud. Aquest afectada també la C-17, el tram entre Lliçà de Vall i Parets, en sentit sud, aquí ja connectant o per connectar amb aquesta autopista AP7. A la resta destacarem aturades ja més puntuals a la C60 Argentona, en sentit Mataró, C58 a Montcada, també d'entrada a Barcelona, o la D20, la Pota Nord, entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus. És tot, bona tarda.
Presentem la nova 649. De fet, és la 649 de sempre, però millor que mai. Sí, sí, heu sentit bé, millor que mai. Preneu nota. Dilluns per un euro pots guanyar un milió. Dimarts per un euro, un milió. Dimecres per un euro, un milió. I així fins dissabte. Voleu millors notícies? Ara guanyar un milió és tres vegades més fàcil. Això és la nova 649. La millor, perdó, millor loteria. I recorda que amb la 649, toca que toca, Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern espanyol vol regular els lloguers de temporada. Ara s'hauran de registrar i acreditar.
Ho ha anunciat avui la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, que defensa que les mesures, que també inclouen que els veïns puguin vetar els pisos turístics, hauran de rebaixar la tensió del mercat d'habitatge de residència. Tot plegat mentre a Catalunya s'ha publicat una nova relació de municipis on es podrà limitar el preu del lloguer. Així doncs, a partir d'avui, la llista es multiplica per dos i passa de 140 a 271, amb novetats com Viella, Cadaqués, Begú o Altafulla.
Dimecres, per tant, marcat per les polítiques d'habitatge, com dèiem, a Madrid, la ministra Isabel Rodríguez ha anunciat que el govern vol regular el lloguer de temporada a través d'un decret llei que pretén tramitar d'urgència. Sara Torremocha.
Després de reunir-se amb el grup de treball per regular el lloguer temporal, on hi ha, entre d'altres, la patronal immobiliària i els sindicats majoritaris, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha deixat clar que s'avança la regulació d'aquests allotjaments en pas ferm. Els contractes hauran de constar en una plataforma única i complir uns requisits concrets basats a la causalitat.
La idea és que se requiera d'esta causalitat para poder justificar que el contrato efectivamente se debe al interés de la temporalidad y no está ocupando otro tipo de contratos necesarios para el desarrollo de la vida ordinaria.
Pel que fa als allotjaments turístics que superen a Catalunya els 52.600 en dades de l'INE, la ministra ha anunciat que les comunitats de veïns podran vetar-los.
Que sea determinante la opinión de los propietarios de estas viviendas en régimen de propiedad horizontal a la hora de aceptar o no la implantación de una actividad económica en sus fincas.
Sobre aquestes mesures per limitar el lloguer de temporada, el sindicat de llogateres ja ha assegurat que no serviran per res.
Doncs, precisament pel que fa als pisos turístics, Mataró no seguirà l'exemple de Barcelona. El seu alcalde, el socialista David Bote, no contempla eliminar cap dels pisos turístics del municipi. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
L'alcalde ha defensat la necessitat de trobar l'equilibri entre el dret a accedir a un habitatge i els interessos econòmics d'un sector cada cop més rellevant per la ciutat.
Nosaltres estem actuant des de la banda de la promoció d'habitatges socials. Tenim congelada la nova concessió de llicències, vull dir, no en donem de noves, tenint en compte que Mataró és una ciutat que a dia d'avui tampoc té molts més espais per nous hotels. Les llicències ja concedides tenim, que és un número reduït, doncs complementant l'activitat hotelera de la nostra ciutat.
Durant la reunió entre els membres de l'entitat municipalista i la ministra, també s'han plantejat altres mesures, com la possibilitat d'estudiar algunes modificacions legislatives perquè els veïns tinguin poder de decisió sobre la instal·lació de pisos turístics a les seves comunitats o la creació d'un registre únic estatal sobre aquest tipus d'allotjaments.
Ho dèiem també en portada, l'anunci de la ministra coincideix amb la publicació avui per part del govern català de la nova relació de municipis on es podrà limitar el preu dels contractes de lloguer a Catalunya. A partir d'ara la llista es multiplica per dos i passa de 140 a 271 amb les novetats de poblacions com Viella, Cadaqués, Begú, Besalú o Altafulla. Ràdio Ripoll, Paula Sallagú.
Tal com ja va anunciar el mes d'abril la consellera de Territori, Esther Capella, el govern de la Generalitat ha ampliat a 131 municipis més la declaració de zones tensades on cal aplicar el topall als preus del lloguer. En total, serien 271 els municipis on viuen més de 7 milions de persones, el 90% total de la població. Capella ha visitat aquest matí la comarca del Ripollès i ho ha explicat.
Es permet doncs, ja tenir una zona molt àmplia de zones de mercat tensionat, que és on s'aplica la contenció de rendes, el topall dels preus de lloguer. Per tant, doncs és un pas més en l'embridament del mercat, en treure l'habitatge de la lògica del mercat, en la garantia del dret a accedir a un habitatge digne i en definitiva amb la construcció del dret a l'habitatge com a dret fonamental.
Un cop entri en vigor la declaració en aquests municipis, els lloguers dels nous contractes no podran superar el preu del darrer contracte dels darrers 5 anys després d'aplicar la clàusula d'actualització anual d'aquell contracte.
I és que l'accés a l'habitatge és el principal problema socioeconòmic que té Catalunya.
La renda mitjana per llar va créixer un 4,5% l'any passat, però se situa encara per sota del preu del lloguer dels nous contractes, que va créixer un 7,1%. Són les dades que ha presentat el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya en la seva memòria del 2023.
David Benito.
El Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, el CTESC, ha presentat la seva memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya de 2023. L'organisme que acull patronals i sindicats ha assegurat que l'accés a l'habitatge és el principal problema que té Catalunya. Així ho explica el seu president, Toni Mora.
L'habitatge segurament és el principal problema social que té el país actualment i, per tant, que les famílies, les persones puguin tenir una llar digna, no? O puguin tenir una llar. Això, que forma part del que ha passat el 2023, pues no està tan desactualitzat del que està passant el 2024, no?
I és que segons les seves dades, l'any passat la renda mitjana per llar va créixer un 4,5%, mentre que el preu del lloguer dels nous contractes va créixer un 7%. A més, es va signar menys contractes. Entre els motius, la caiguda està motivada pel lloguer turístic, habitacional i de temporada. L'adquisició d'habitatge nou o usat tampoc va ser una opció. Les compravendes en aquest sentit van disminuir un 13%, entre d'altres, per la pujada del tipus d'interès.
I tot plegat avui, que la Fundació Arrels alerta que el 81% de les persones que viuen al carrer a Barcelona no reben atenció social durant el primer mes. Els joves són els més desatesos. Són dades d'una enquesta que també posa de manifest que l'estada al carrer és de mitjana de més de 4 anys. Mont Carvajal.
Arrels denuncia que els serveis socials, però també les entitats, fallen perquè no atenen ràpidament les persones que van a parar al carrer per viure-hi. A 8 de cada 10 ningú no els ha dit res durant el primer mes. Per la directora de la Fundació Arrels, Bea Fernández, cal evitar la cronificació, que empitjora clarament la situació del sense llar.
Quan es troben en aquesta situació, cal una intervenció ràpida, que tots els responsables, administració i entitats, actuem de forma ràpida perquè també és més fàcil, com dèiem abans, no revertir la situació. A més temps al carrer, més difícil és. A menys temps al carrer, més fàcil és poder revertir aquest tipus de situacions.
4 de cada 10 menors de 25 anys havien viscut en un centre de protecció a la infància i l'adolescència. El desembre passat, Arrels va comptar 1.384 persones vivint al carrer, la xifra més alta fins ara.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, el Parlament Europeu ha deixat sense escó Toni Comín a l'espera d'una nova sentència.
Una decisió que ha pres després que la Junta Electoral Central hagi deixat Comín sense acte d'eurodiputat perquè no l'ha inclòs a la llista de candidats electes que han complert amb el requisit de català Constitució.
I encara al voltant del procés, la Fiscalia ha demanat al Tribunal Suprem que apliqui l'amnistia als exmembres de la mesa del Parlament, Roger Torrent, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós i Adriana Delgado, jutjats i absolts del delicte de desobediència, per admetre a tràmit propostes de resolució a favor de la independència de Catalunya i contra la monarquia.
Tots quatre van ser absolts el 2022 pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, però la Fiscalia va presentar recurs al Suprem perquè repetís el judici. A l'espera de la deliberació del Suprem sobre el recurs, ara la Fiscalia ha demanat l'amnistia i el Tribunal la reunirà el 9 de juliol per decidir què fa. Un d'ells, Josep Costa, ha demanat, però, no ser amnistiat.
En successos, els Mossos d'Esquadra i Vigilància Duanera de l'Agència Tributària han detingut 36 persones en un dispositiu policial contra una organització dedicada al tràfic de cocaïna.
Tot i que l'epicentre dels escorcolls s'ha fet a Barcelona, els agents també han fet entrades a Vacarisses i Riells i Virabrea. En l'operació hi han participat més de 250 efectius dels Mossos.
Encara en successos, Interior ha obert una investigació sobre el vídeo viral d'uns individus que circulaven amb mig cos fora del vehicle a la C32, a Mataró.
Ho ha confirmat avui el conseller Joan Ignasi Elena, que segur que els autors de la infracció seran identificats i sancionats.
Tenen en aquest cas una dimensió penal i el que s'està fent és investigant i buscant a les persones, doncs, identificant a les persones d'aquest vídeo que surten en aquestes imatges i, per tant, doncs, cercant-les i ben segur doncs, es trobaran com sempre. Hi ha una investigació en marxa, sí, sí.
I encara un darrer punt, la presència d'un gos a les vies del metro de Barcelona ha deixat sense servei 5 estacions de la L3 més de 2 hores.
Segons han informat fonts de TMB, l'animal ha entrat a les vies a l'estació de plaça del centre i fins que no l'han pogut agafar el servei no s'ha restablert. Segons les imatges de TMB, el gos ha entrat sol i es desconeix, es tracta d'un animal perdut.
Notícies en xarxa.
En salut, el conseller Manel Balcells garanteix que han començat a instal·lar els elements necessaris per millorar la seguretat als hospitals.
El conseller ha assegurat aquest dimecres que el departament ha començat a reforçar la seguretat als hospitals després de les agressions viscudes al Josep Trueta i al Consorci Sanitari de Terrassa. Tot i que ha recalcat que aquests successos han estat excepcionals, ha dit que han implantat el botó del pànic i noves portes de seguretat en aquests hospitals i ha dit que ho estendran arreu. Balcells ho ha afirmat en una atenció a la premsa Vilafranca, on també ha demanat obrir un diàleg amb totes les comunitats culturals per evitar noves agressions als sanitaris quan una situació mèdica es compliqui.
Condemnen l'Hospital Parc Taulí de Sabadell per una negligència que va costar la vida a una pacient.
El jutjat contenciós administratiu número 15 de Barcelona ha condemnat el Servei Català de la Salut i l'Hospital Parc Taulí de Sabadell per la mort d'una dona intervinguda d'un ictus a qui van donar l'alta abans d'hora i que es va acabar ofegant quan era a casa. Ara l'hospital haurà d'indemnitzar la família de la víctima.
Doncs encara a Sabadell, al Parc Taulí, Metges de Catalunya reclama de nou la construcció de l'Hospital Ernest Lluch en obres des de fa més d'una dècada. Des del sindicat, el doctor Àlex Mayer assegura que la saturació endèmica de l'Hospital Sabadellenc no es resoldrà si no entra en funcionament aquest nou centre. Ràdio Sabadell, Núria García.
Mayer ha assenyalat que cal dotar la comarca de més llits, una de les mancances endèmiques. Per això reivindica que cal tirar endavant de forma definitiva l'Hospital Comarcal Ernest Lluch, un recurs que permetrà descongestionar el Taulí.
Que tots aquests altres centres que en algun moment s'han de tornar a plantejar i s'han de tornar a treure seran una manera de que el Taulí no estigui tan sobresaturat que, tot i fer les reformes que es facin internament, mentre no hi hagi aquests altres recursos que són necessaris perquè hi ha una mancança de llits.
Tot i això, ha reconegut que el servei d'urgències de l'hospital s'ha oxigenat una mica gràcies a l'obertura de la nova unitat de curta estada que evita que molts pacients pendents d'ingrés al Taulí s'acabin acumulant als passadissos.
Arrenca la campanya de vacunació massiva al bestiar oví i boví per frenar l'expansió de la malaltia de la llengua blava a Catalunya. Fins ara s'han detectat focus de la malaltia a 19 granges de 8 comarques. El 9FM, Natàlia Peix.
El govern ja disposa de 200.000 dosis de vacuna contra la llengua blava que s'han començat a administrar i que es dediquen a l'oví, el sector més afectat. D'aquí a 15 dies han d'arribar unes 600.000 dosis més pel boví. Es vacunaran tots els animals de les comarques on s'han detectat focus de llengua blava, però també de les anomenades zones restringides, les que estan a un radi de 100 quilòmetres. Elisenda Guillaumes és la directora general d'Agricultura i Ramaderia.
La preocupació per el que seria la societat o la carn i la llet és zero i, per tant, la principal preocupació és de cara al sector. I tant el sector com el departament, diguéssim, estem conjurats a que aquest impacte sigui el menor possible.
Guillaumes explicava la campanya de vacunació des del Soler de Nuc a Prats de Lluçanès. Abel Paraire, responsable de l'explotació, deia que la vacunació és necessària veient el ràpid avenç de la malaltia.
Intentar doncs, fer un cinturó de seguretat i, a part, per la seguretat pròpia de l'explotació.
A banda de les 19 granges on s'ha confirmat la presència de la llengua blava, hi ha una trentena d'explotacions més on se sospita que hi ha arribat la malaltia i que estan pendent dels resultats de les analítiques.
Avui, 3 de juliol, se celebra el Dia Internacional Lliure de Bosses de Plàstic, coincidint amb la jornada en què ara fa 3 anys va entrar en vigor la Directiva Europea de Plàstics d'un sol ús.
Una jornada per reclamar la importància de seguir reduint l'ús no només de les bosses, sinó de tots els plàstics d'un sol ús.
Joan Ferrer.
Si bé les bosses de plàstic clàssiques s'han reduït un 70% des de fa 3 anys, les bosses de secció, aquelles on es posa fruita i verdura, peix o embotit, han augmentat un 283%. Per tant, s'ha substituït un tipus de plàstic per un altre i, segons Rosa García, directora de ReZero, dies com avui han de servir per reflexionar sobre aquesta realitat.
Celebrem que ja tenim normatives específiques que ens diuen cap a on hem d'avançar, però l'aplicació en aquesta quotidianitat d'anar a comprar, la veritat és que encara veiem que la nostra alimentació i la nostra vida continua estant molt plastificada. Per això avui és un dia justament per reflexionar sobre el nostre model de consum i per posar en pràctica la reutilització, que és la veritable solució a l'infart de residus de plàstic que estem vivint.
Tot i que les bosses de secció es presenten en molts casos com compostables, García recorda que continuen sent de plàstic, que triguen centenars d'anys a desfer-se i que sovint es converteixen en microplàstics. És per això que la Unió Europea està enllestint una nova normativa que posarà el focus en aquestes bosses.
Doncs encara en medi ambient, la depuradora de Tarragona serà autosuficient en un 90% gràcies al biogàs i a la instal·lació de plaques solars. La planta ha incorporat enguany un nou sistema de cogeneració per obtenir energia elèctrica i tèrmica. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
L'estació de depuració d'aigües residuals de Tarragona, al Port de Tarragona, ha estrenat una nova instal·lació de cogeneració que produeix energia elèctrica i tèrmica d'origen renovable que es destina al consum de la pròpia planta. El nou projecte produeix energia renovable per a l'autosuficiència energètica i converteix els residus en productes amb una segona vida útils per a l'agricultura, la indústria o la construcció. L'alcalde de Tarragona i president de MATSA, Rubén Viñuales, ha explicat el canvi de paradigma que suposa aquest projecte.
Estem doncs davant d'un canvi de paradigma pel que fa a la gestió del cicle integral de l'aigua. Es passa de gestionar aquestes aigües residuals com un residu a considerar-ho, en aquest cas, un recurs que genera diversos productes que també, òbviament, és consegüent a l'estalvi mediambiental.
La planta, que està en marxa des de començament d'any, ha tingut un cost aproximat d'1 milió d'euros i ha comptat amb el finançament de l'Agència Catalana de l'Aigua a través de la recaptació del cànon de l'aigua.
En cultura, tot a punt pel tradicional concurs de focs de Tarragona, que arrenca aquesta nit i que durant 4 dies presentarà les propostes d'algunes de les millors pirotècnies del moment. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
Com a preludi, aquest dimarts, al cel de la platja del Miracle, ja es va poder veure un espectacle de drons. Es van desplegar uns 200 que van crear tot de formes i de figures abstractes i que va sorprendre el públic tarragoní. En aquesta edició, ja en pirotècnia, hi haurà 4 companyies, 2 d'espectacles, una d'italiana i una altra de francesa. Aquest vespre dispara la pirotècnia Hosman d'Ourense. Un dels seus responsables, Hugo Salgado, diu que sorprendran el públic tarragoní.
Traemos bastantes secciones de digitales con monotiros. Después tenemos distribuidos 5 puntos de carcasas. Traemos carcasas especiales con formas, creo que aún no se han visto por aquí.
La gran afluència de gent obliga a adoptar mesures de restricció del trànsit des d'hores abans. L'empresa municipal de transports també reforçarà les línies de bus nocturn que enllacen aquesta part de la ciutat, especialment amb els barris de Ponent.
I el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts reclama que es posi al dia la legislació per garantir l'accés de la ciutadania a la cultura. Avui s'ha entregat al Parlament l'informe anual que elabora aquesta institució, David Navarro.
L'informe destaca dades positives, com l'increment d'ingressos dels teatres catalans, així com del nombre de representacions, amb d'altres que contrasten, com que el nombre de treballadors de les companyies d'arts escèniques s'ha reduït. També es fixen que el nombre de galeries d'art ha baixat en un 30% en els darrers 15 anys, per exemple, alhora que creixia el sector del videojoc. En global, des del Conca, com ha explicat la seva presidenta, Vinyet Panyella, es considera imprescindible fixar uns objectius estratègics en matèria de cultura que passarien per un acord nacional de cultura i posar al dia la normativa.
Tenim les lleis culturals que daten dels anys 90. Això és impossible de tirar endavant i de resoldre temes estructurals que hi ha en el sistema perquè no es pot treballar amb lleis que són completament obsoletes.
En aquest sentit, Panyella ha destacat que la llei de drets culturals no s'ha arribat a aprovar a causa de l'avançament de les eleccions. D'altra banda, reclama un finançament suficient per a aquests projectes i millorar l'accés universal a la cultura amb la creació de més equipaments fora de l'àrea d'influència de Barcelona.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La seleccionadora espanyola femenina Montse Tomé ha donat a conèixer la llista definitiva per als Jocs Olímpics, on la selecció espanyola hi debutarà per primera vegada a la seva història. Hi figuren 5 jugadores catalanes, Ona Batlle, Laia Aleixandri, Laia Codina, Aitana Bonmatí i Alexia Putellas. A més del Barça, hi ha fins a 7 futbolistes. Catacoll, Salma Parayuelo i Irene Paredes s'afegeixen a Batlles, a Batlle, Codina, Aitana i Alexia. La selecció masculina olímpica ja prepara també la cita de París en un bloc en què destaca Pau Cubarsí. El defensa blaugrana afronta la preparació per al seu debut olímpic molt il·lusionat.
La verdad que ha sido una temporada muy buena. Ahora empezamos los Juegos Olímpicos, que es de una de las mayores retos de un futbolista. La verdad que lo enfocamos con mucha ilusión, con mucho trabajo y esperemos hacer un buen grupo estos 20 días de concentración para intentar ganar el oro.
Ja s'han definit els quarts de final de l'Eurocopa masculina de futbol, que arrencaran divendres a la tarda amb l'Espanya-Alemanya. Les altres eliminatòries seran Portugal-França divendres a la nit i l'Anglaterra-Suïssa i el Països Baixos-Turquia. que es disputaran dissabte. A la Copa Amèrica, que es disputa en paral·lel, també s'ha configurat els quarts de final, que inclouran un Brasil-Uruguai, amb el duel entre els dos futbolistes blaugranes, Rafinha i Araujo. Pel que fa a les categories de futbol català, ja sortejaven les edicions d'enguany del torneig històrics, que comptarà amb 12 equips en categoria masculina i 6 a la femenina. Destaca la presència d'equips barcelonins, la meitat, entre les dues categories. Josu Rodríguez, jugador del Sant Andreu, destacava el pes que tenen cites com l'històrics per als futbolistes.
Tornejos com aquests doncs, em fan més ganes de seguir participant, de seguir jugant, que és un torneig maco. Al final aposteu per al futbol català, el futbol de barri, i a mi m'agrada molt i per tant estem aquí representant primer un escut i després uns valors que són els del futbol català.
En bàsquet, la penya ha comunicat aquest migdia la marxa d'Andrés Feliz. El Real Madrid ha executat la clàusula de rescisió del jugador, que tanca així una etapa de 3 cursos a l'equip verd i negre. Feliz signa amb el conjunt blanc fins al 2027. Xavi Ballesteros, Radio Ciutat de Badalona.
Final oficial al cas d'Andrés Feliz, tot i que era Vox Populi. La penya acaba de confirmar que el base dominicà serà nou jugador del Madrid, que paga el traspàs al club verd i negre. El base, que està actualment jugant al preolímpic amb la selecció de República Dominicana, després de guanyar ahir el seu primer partit contra Egipte, formarà parella amb el Facu Campazzo les pròximes 3 temporades. Feliz, que va ser escollit en el 5 ideal de l'ACB, ha explotat aquest curs a Badalona convertint-se en un dels referents de la Lliga, fent 15 punts, 4,3 assistències i 16,9 de valoració per partit. Va arribar fa 3 cursos fent el salt des del Prat Joventut a l'Ep Plata. La penya ingressa pel traspàs uns 500.000 euros, tot i que per l'entitat seran quasi 400.000, perquè també hi ha una part que és pels representants. Paral·lelament, també s'ha fet oficial el fitxatge a Brochanski pel Múrcia de Sito Alonso. Es dona la casualitat que els dos jugadors, Feliz i Brochanski, tenien una gran amistat a la penya, compartien habitació i marxen oficialment el mateix dia.
I el Baxi Manresa ha fet oficial l'arribada d'Àlex Reyes, l'aler de 30 anys nascut a Càceres, fitxa pels manresans per a les properes 2 temporades. Reyes és un jugador amb experiència a l'ACB, on ha jugat els últims 4 cursos al Bilbao Bàsquet.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La Xarona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.
Shalala. Saliendo un ratito, buscando la vida que quiero un sorbito. Estoy con los míos, voy a pedir y me cruzo contigo. Quiero olvidar lo que haces, yo te pregunto y contestas que no puedes aguantarte. Me invitas a ver las estrellas, quiero aguantar un poco este momento. Tú me desnudas con tan solo un movimiento, pero tú quieres más, pero tú quieres más. Calma, solo te pido un poco de calma. Vamos un ratito a la cama hasta que no puedas aguantar. Calma, solo te pido un poco de calma. Trae ese vinito a la cama, vamos a sentirnos respirar. Ya van 2 semanas, te vuelvo a encontrar esta vez en la playa. Sonríes y matas, no sé vivir con esa mirada. Tus amigas se ríen diciendo, este tío está de los nervios. Me han leído el pensamiento, te veo y tiemblo por dentro. Quiero aguantar un poco este momento. Tú me desnudas con tan solo un movimiento, pero tú quieres más, pero tú quieres más. Calma, solo te pido un poco de calma. Vamos un ratito a la cama hasta que no puedas aguantar. Calma, solo te pido un poco de calma. Trae ese vinito a la cama, vamos a sentirnos respirar. Y cuando todo repite presenta qué pasó. Aparece reventando el corazón. Tenía claro que no te iba a pensar. Te has pasado, no me dejes escapar, no. Y cuando representa que era diversión, y resulta que ahora solo siento amor. ¿Qué me has dado? ¿Qué me has hecho? Devuélveme todo este tiempo. Calma, solo te pido un poco de calma. Vamos un ratito a la cama, hasta que no puedas aguantar. Calma, solo te pido un poco de calma. Trae ese vinito a la cama, vamos a sentirnos respirar. Calma, solo te pido un poco de calma. Vamos un ratito a la cama, hasta que no puedas aguantar. Calma, solo te pido un poco de calma. Trae ese vinito a la cama, vamos a sentirnos respirar.
Bona tarda, són dos quarts de vuit.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern espanyol vol regular els lloguers de temporada perquè s'hagin de registrar i acreditar. Maria Pagès.
Ho ha anunciat avui la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, que defensa que les mesures, que també inclouen que els veïns puguin vetar els pisos turístics, ajudaran a rebaixar la tensió del mercat d'habitatge de residència.
La idea es que se requiera de esta causalidad para poder justificar que el contrato efectivamente se debe al interés de la temporalidad y no está ocupando otro tipo de contratos necesarios para el desarrollo de la vida ordinaria.
El govern català amplia el nombre de municipis on es podrà limitar el preu dels contractes de lloguer. La llista es multiplica per dos i passa de 140 a 271.
I entren noves poblacions com Viella, Cadaqués, Begú, Besalú o Altafulla.
Ràdio Ripoll, Paula Sallagó.
Capella ha visitat aquest matí la comarca del Ripollès i ho ha explicat.
Es permet doncs, ja tenir una zona molt àmplia de zones de mercat tensionat, que és on s'aplica la contenció de rendes. Per tant, doncs, és un pas més en l'embridament del mercat, en treure l'habitatge de la lògica del mercat, en la garantia del dret a accedir a un habitatge digne.
El 81% de les persones que viuen al carrer a Barcelona no reben atenció social durant el primer mes.
Els joves són els més desatesos. Són dades d'una enquesta de la Fundació Arrels. Per la seva directora, Bea Fernández, cal evitar la cronificació que empitjora clarament la situació dels sense llar.
Quan es troben en aquesta situació, cal una intervenció ràpida. Que tots els responsables, administració i entitats, actuem de forma ràpida perquè també és més fàcil, com dèiem abans, no revertir la situació. A més temps al carrer, més difícil és. A menys temps al carrer, més fàcil és poder revertir aquest tipus de situacions.
En cultura, tot a punt per al tradicional concurs de focs de Tarragona que arranca aquesta nit.
Durant quatre dies es presentaran les propostes d'algunes de les millors pirotècnies del moment.
Tarragona Ràdio, Laura Casas.
Aquest vespre dispara la pirotècnia Hosman d'Ourense. Un dels seus responsables, Hugo Salgado, diu que sorprendran el públic tarragoní.
Bastantes secciones de digitales con monotiros. Después tenemos distribuidos 5 puntos de carcasas. Traemos carcasas especiales con formas creo que aún no se han visto por aquí.
I en esport, Jordi Cervantes, 5 futbolistes catalanes faran història.
Ona Batlle, Laia Aleixandre, Laia Codina, Aitana Bonmatí i Alexia Putellas han estat seleccionades per disputar els Jocs Olímpics d'aquest estiu. Serà la primera vegada que la selecció espanyola femenina de futbol estigui present en la cita olímpica i ho farà a més amb 7 jugadores del Barça.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Aquest dimecres ja està sent d'un temps molt i molt tranquil. De fet, a hores d'ara, els núvols són més aviat escassos. Alguns de prims arriben des del nord, que deixen el cel emblanquinat a hores d'ara, o també algun nuvolot més gruixut, que hi ha cavall del Montseny, al Montnegre, alguns indrets del sud de Girona, però no són núvols que hagin de provocar pluja. I, de fet, al llarg d'aquesta nit i demà al matí, encara persistiran estones, bàsicament al sud de Girona, també a la Catalunya central, o d'altres núvols fruit de la mateixa humitat que es formaran cap a la Costa Daurada. Aquests nuvolots demà al migdia, demà a la tarda, s'acabaran retirant. Per tant, un dijous que serà bàsicament tranquil i assolellat, una altra vegada amb aquestes pinzellades de núvols prims, i la temperatura, que avui ja ha començat a pujar més que ahir a les comarques de Ponent, demà serà més alta a tot el país. Per tant, una mica més de calor, per bé que la nit tornarà a ser agradable o fresqueta fins i tot. Per tant, encara aquesta matinada es descansarà prou bé. Anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui que hem de lamentar la mort de la menor que estava en estat crític després de l'accident d'ahir a la C-65 a Santa Cristina d'Aro. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs circulació ja que va millorant, ara ja sí, a l'autopista AP7, on, recordem, tenim un bon tram de retencions aquesta tarda entre la Roca i Mollet per un accident que hi ha hagut durant molta estona, un carril tallat. Un cop oberts els carrils, s'ha anat estirant cada cop més el trànsit. Ara, bàsicament, queda un pèl d'intensitat, de lentitud, a la zona de Montornès, en aquesta autopista AP7, sentit Tarragona, però vaja, ja res a veure amb les cues que hi ha hagut aquesta tarda. El que sí queda, per exemple, a la C-17 és un tram d'aturades a Parets del Vallès, un peu més amunt de Parets, en aquest cas per un vehicle variat, queda un carril obert, això en sentit Barcelona, i també aturades puntuals, per exemple, en el cas de la C-58 a l'altura de Badia, en sentit nord, en sentit Terrassa, la C-60 Argentona, puntuals, en sentit Mataró, i a les dues rondes, aquí sí, encara força volum a les dues, en els dos sentits de la marxa. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El govern espanyol vol regular els lloguers de temporada. Ara s'hauran de registrar i acreditar.
Ho ha anunciat avui la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, que defensa que les mesures, que també inclouen que els veïns puguin vetar els pisos turístics, ajudaran a rebaixar la tensió del mercat d'habitatge residencial. Tot plegat mentre a Catalunya avui s'ha publicat una nova relació de municipis on es podrà limitar el preu del lloguer. A partir d'avui la llista es multiplica per 2 i passa de 140 a 271, amb novetats com Viella, Cadaqués, Begú o Altafulla.
Dimecres, per tant, marcat per les polítiques d'habitatge, com dèiem a Madrid, la ministra Isabel Rodríguez ha anunciat que el govern vol regular el lloguer de temporada a través d'un decret llei que pretén tramitar d'urgència. Sara Torremocha.
Després de reunir-se amb el grup de treball per regular el lloguer temporal, on hi ha, entre d'altres, la patronal immobiliària i els sindicats majoritaris, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha deixat clar que s'avança la regulació d'aquests allotjaments en pas ferm. Els contractes hauran de constar en una plataforma única i complir uns requisits concrets basats a la causalitat.
La idea és que se requiera d'esta causalitat para poder justificar que el contrato efectivamente se debe al interés de la temporalidad y no está ocupando otro tipo de contratos necesarios para el desarrollo de la vida ordinaria.
Pel que fa als allotjaments turístics que superen a Catalunya els 52.600 en dades de l'INE, la ministra ha anunciat que les comunitats de veïns podran vetar-los.
Que sea determinante la opinión de los propietarios de estas viviendas en régimen de propiedad horizontal a la hora de aceptar o no la implantación de una actividad económica en sus fincas.
Sobre aquestes mesures per limitar el lloguer de temporada, el sindicat de llogateres ja ha assegurat que no serviran per res.
I pel que fa als pisos turístics, Mataró no seguirà l'exemple de Barcelona. El seu alcalde, el socialista David Bote, no contempla eliminar cap dels pisos turístics del municipi. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
L'alcalde ha defensat la necessitat de trobar l'equilibri entre el dret a accedir a un habitatge i els interessos econòmics d'un sector cada cop més rellevant per la ciutat.
Nosaltres estem actuant des de la banda de la promoció d'habitatges socials. Tenim congelada la nova concessió de llicències, no en donem de noves, tenint en compte que Mataró és una ciutat que a dia d'avui tampoc té molts més espais per nous hotels. Les llicències ja concedides tenim, que és un número reduït, doncs complementen l'activitat hotelera de la nostra ciutat.
Durant la reunió entre els membres de l'entitat municipalista i la ministra, també s'han plantejat altres mesures, com la possibilitat d'estudiar algunes modificacions legislatives perquè els veïns tinguin poder de decisió sobre la instal·lació de pisos turístics a les seves comunitats, o la creació d'un registre únic estatal sobre aquest tipus d'allotjaments.
Ho dèiem també en portada, l'anunci de la ministra coincideix amb la publicació avui per part del govern català de la nova relació de municipis on es podrà limitar el preu dels contractes de lloguer a Catalunya. A partir d'ara, la llista es multiplica per 2 i passa de 140 a 271, amb les novetats de poblacions com Viella, Cadaqués, Begú, Besalú o Altafulla. Ràdio Ripoll, Paula Sallago.
Tal com ja va anunciar el mes d'abril la consellera de Territori, Esther Capella, el govern de la Generalitat ha ampliat a 131 municipis més la declaració de zones tensades on cal aplicar el topall als preus del lloguer. En total, serien 271 els municipis on viuen més de 7 milions de persones, el 90% total de la població. Capella ha visitat aquest matí la comarca del Ripollès i ho ha explicat.
Es permet doncs, ja tenir una zona molt àmplia de zones de mercat tensionat, que és on s'aplica la contenció d'inspecció de rendes, el topall dels preus de lloguer. Per tant, doncs és un pas més en l'embridament del mercat, en treure l'habitatge de la lògica del mercat, en la garantia del dret a accedir a un habitatge digne i, en definitiva, amb la construcció del dret a l'habitatge com a dret fonamental.
Un cop entri en vigor la declaració en aquests municipis, els lloguers dels nous contractes no podran superar el preu del darrer contracte dels darrers 5 anys després d'aplicar la clàusula d'actualització anual d'aquell contracte.
L'accés a l'habitatge és el principal problema socioeconòmic que té Catalunya.
La renda mitjana per llar va créixer un 4,5% l'any passat, però se situa encara per sota del preu del lloguer dels nous contractes, que va créixer un 7,1%. Són les dades que ha presentat el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya en la seva memòria de 2023.
David Benito.
El Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, el CTESC, ha presentat la seva memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya de 2023. L'organisme que acull patronals i sindicats ha assegurat que l'accés a l'habitatge és el principal problema que té Catalunya. Així ho explica el seu president, Toni Mora.
L'habitatge segurament és el principal problema social que té el país actualment i, per tant, que les famílies, les persones puguin tenir una llar digna, no? O puguin tenir una llar. Això que forma part del que ha passat el 2023 doncs no està tan desactualitzat del que s'ha passat el 2024, no?
I és que, segons les seves dades, l'any passat la renda mitjana per llar va créixer un 4,5%, mentre que el preu del lloguer dels nous contractes va créixer un 7%. A més, es va signar menys contractes. Entre els motius, la caiguda està molt motivada pel lloguer turístic, habitacional i de temporada. L'adquisició d'habitatge nou o usat tampoc va ser una opció. Les compravendes en aquest sentit van disminuir un 13%, entre d'altres, per la pujada del tipus d'interès.
I tot plegat avui, que la Fundació Arrels alerta que el 81% de les persones que viuen al carrer a Barcelona no reben atenció social durant el primer mes. Els joves són els més desatesos. Són dades d'una enquesta que també posa de manifest que l'estada al carrer és de mitjana de més de 4 anys. Mont Carvajal.
Arrels denuncia que els serveis socials, però també les entitats, fallen perquè no atenen ràpidament les persones que van a parar al carrer per viure-hi. A 8 de cada 10 ningú no els ha dit res durant el primer mes. Per la directora de la Fundació Arrels, Bea Fernández, cal evitar la cronificació, que empitjora clarament la situació del sense llar.
Quan es troben en aquesta situació, cal una intervenció ràpida, que tots els responsables, administració i entitats, actuem de forma ràpida perquè també és més fàcil, com dèiem abans, no revertir la situació. A més temps al carrer, més difícil és. A menys temps al carrer, més fàcil és poder revertir aquest tipus de situacions.
4 de cada 10 menors de 25 anys havien viscut en un centre de protecció a la infància i l'adolescència. El desembre passat, Arrels va comptar 1.384 persones vivint al carrer, la xifra més alta fins ara.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En clau política, el Parlament Europeu ha deixat sense escó Toni Comín a l'espera d'una nova sentència.
Una decisió que ha pres després que la Junta Electoral Central hagi deixat Comín sense acte d'eurodiputat perquè no l'ha inclòs a la llista de candidats electes que han complert amb el requisit de català Constitució.
I encara al voltant del procés, la Fiscalia ha demanat al Tribunal Suprem que apliqui l'amnistia als exmembres de la Mesa del Parlament, Roger Torrent, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós i Adriana Delgado, jutjats i absolts del delicte de desobediència per admetre a tràmit propostes de resolució a favor de la independència de Catalunya i contra la monarquia.
Tots quatre van ser absolts el 2022 pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, però la Fiscalia va presentar recurs al Suprem perquè repetís el judici. A l'espera de la deliberació del Suprem sobre el recurs, ara la Fiscalia ha demanat l'amnistia i el tribunal es reunirà el 9 de juliol per decidir què fa. Un d'ells, Josep Costa, ha demanat, però no s'ha amnistiat.
Encara un darrer apunt, nova denúncia per delicte d'odi contra la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols.
La denúncia l'ha presentada aquest dimarts a la tarda la Fundació Ibaín Batuta, la Fiscalia especialitzada en delictes d'odi i discriminació de Barcelona. La denúncia és per islamofòbia i per les traves en l'empadronament.
En successos, els Mossos d'Esquadra i Vigilància Duanera de l'Agència Tributària han detingut 36 persones en un dispositiu policial contra una organització dedicada al tràfic de cocaïna.
Tot i que la presenta dels escorcolls s'ha fet a Barcelona, els agents també han fet entrades a Vacarisses i Riells i Viabrea. En l'operació hi han participat més de 250 efectius dels Mossos.
Encara en successos, Interior ha obert una investigació sobre el vídeo viral d'uns individus que circulaven amb mig cos fora del vehicle a la C32 a Mataró.
Ho ha confirmat avui el conseller Joan Ignasi Elena, que assegura que els autors de la infracció seran identificats i sancionats.
Tenen en aquest cas una dimensió penal i el que s'està fent és investigant i buscant a les persones, doncs identificant a les persones d'aquest vídeo que surten en aquestes imatges i per tant doncs cercant-les i ben segur doncs es trobaran com sempre. Hi ha una investigació en marxa, sí.
I encara un darrer punt, la presència d'un gos a les vies del metro de Barcelona ha deixat sense servei 5 estacions de la L3 més de 2 hores.
Segons han informat fons de TMB, l'animal ha entrat a les vies a l'estació de Plaça del Centre i fins que no l'han agafat, el servei no s'ha restablert. Segons les imatges de TMB, el gos ha entrat sol i es desconeix si es tracta d'un animal perdut.
Notícies en xarxa.
En salut, el conseller Manel Balcells garanteix que han començat a instal·lar els elements necessaris per millorar la seguretat als hospitals.
El conseller ha assegurat aquest dimecres que el departament ha començat a reforçar la seguretat als hospitals després de les agressions viscudes al Josep Trueta i al Consorci Sanitari de Terrassa. Tot i que ha recalcat que aquests successos han sigut excepcionals, ha dit que ha implantat el botó del pànic i noves portes de seguretat en aquests hospitals i ha dit que ho estendran arreu. Balcells ho ha afirmat en una atenció a la premsa Vilafranca, on també ha demanat obrir un diàleg amb totes les comunitats culturals per evitar noves agressions als sanitaris quan una situació mèdica es compliqui.
Més en àmbit sanitari, Vic ja disposa d'un heliport hospitalari nocturn per poder transferir els pacients que ho requereixin a altres centres de Barcelona.
Fins ara, els trasllats dels pacients crítics o amb alta complexitat s'havien de fer amb ambulàncies medicalitzades per la C-17.
Ràdio Vic, Xavi Sunyol.
Vic ja disposa d'un heliport hospitalari nocturn per poder transferir pacients que així ho requereixin. És l'últim dels 20 que s'han habilitat a tot Catalunya per vols de nit i donarà servei als més de 190 trasllats anuals nocturns que es feien des de Vic fins a Barcelona fins ara per carretera. Ho explica Jordi Calafell, cap del SEM a la Catalunya Central.
Això és un gran avenç. Evidentment, el SEM ho tenim molt clar. El SEM hem de donar resposta a tots els ciutadans, siguin d'on siguin. Per tant, això és una oportunitat de poder millorar a aquests pacients que necessiten un trasllat urgent en un hospital d'altes capacitats, que de dia podem fer amb mitjans aeris, però que fins ara a la nit doncs, no es podia fer aquí a Osona. No?
Ara els equips d'emergències d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès podran agilitzar molt més la resposta i el trasllat de persones en estat crític o d'alta complexitat fins a centres de tercer grau.
Arrenca la campanya de vacunació massiva a bestiar oví i boví per frenar l'expansió de la malaltia de la llengua blava a Catalunya. Fins ara s'han detectat focus de la malaltia a 19 granges de 8 comarques. El nou FM, Natàlia Peix.
El govern ja disposa de 200.000 dosis de vacuna contra la llengua blava que s'han començat a administrar i que es dediquen a l'oví, el sector més afectat. D'aquí a 15 dies han d'arribar unes 600.000 dosis més pel boví. Es vacunaran tots els animals de les comarques on s'han detectat focus de llengua blava, però també de les anomenades zones restringides, les que estan a un radi de 100 quilòmetres. Elisenda Guillaumes és la directora general d'Agricultura i Ramaderia.
La preocupació per el que seria la societat o la carn i la llet és zero i, per tant, la principal preocupació és de cara al sector. I tant el sector com el departament, diguéssim, estem conjurats a que aquest impacte sigui el menor possible.
Guillaumes explicava la campanya de vacunació des del Soler de Nuc a Prats de Lluçanès. Abel Paraire, responsable de l'explotació, deia que la vacunació és necessària veient el ràpid avenç de la malaltia.
Intentar doncs, fer un cinturó de seguretat i, a part, per la seguretat pròpia de l'explotació.
A banda de les 19 granges on s'ha confirmat la presència de la llengua blava, hi ha una trentena d'explotacions més on se sospita que hi ha arribat la malaltia i que estan pendent dels resultats de les analítiques.
I 8 de cada 10 catalanoparlants considera que per ser català és fonamental conèixer la llengua pròpia i un terç lamenta que té problemes per ser atès en català als restaurants. Són les principals conclusions de la 13a edició de l'informe CAT que elabora Plataforma per la Llengua, Sara Torremocha.
L'èxit de grups catalans com Detallets, l'ampliació de l'oferta de continguts en aquesta llengua o l'augment de matrícules a centres de català a Andorra són les dades positives que deixa l'informe. Òscar Escudé és el president de Plataforma per la Llengua.
Per una banda, un marc legislatiu clarament contrari. Resulta que tenim unes quantes lleis que estan raonablement bé, que ens anirien a favor, però que no les fem complir. El 80% dels catalanoparlants de Catalunya i de les Illes, que són dels que tenim dades, i el 75% dels andorrans canvien al castellà sense cap necessitat.
L'entitat que enguany commemora 30 anys de trajectòria ha lamentat que cap de les 8 denúncies presentades des del 2022 contra Policia Nacional i Guàrdia Civil per vulneració de drets lingüístics ha suposat l'obertura d'un procediment sancionador.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten Premià Mèdia i Girona FM.
A Premià de Mar guanya força la nova plataforma Bressol a Lluita, una entitat d'àmbit català però instigada des de Premià de Mar i que reclama l'accés garantit a places d'escola Bressol públiques i també ràtios i condicions de treball adequades en aquest segment de l'educació pública. A l'origen de la iniciativa hi ha la plataforma premianenca Nadons sense Bressol que es va constituir fa 2 anys. Davant la constatació que existeixen arreu del país altres situacions semblants, es va decidir fer una crida i articular un moviment de més abast i a data d'avui ja en formen part col·lectius d'uns 20 municipis.
Girona comença a senyalitzar les recomanacions pels ciclistes a la zona del barri Vell. Les senyals conviden els ciclistes a baixar de la bicicleta en tres punts del nucli antic de la ciutat entre les 10 del matí i les 9 de la nit i recorden també que no es pot anar en contradirecció. Cristina Andreu és la tinenta d'alcalde i regidora de Transformació Urbana.
Prohibicions no n'hi han. El que hi ha són recomanacions de poder anar amb la bicicleta a peu en zones de prioritat de vianants.
A la vegada es farà una campanya de vigilància de la policia municipal especialment dedicada a aquest tipus d'infraccions i una d'informativa amb diferents agents del cicloturisme a la ciutat.
En cultura, tot a punt pel tradicional concurs de focs de Tarragona que arrenca aquesta nit i que durant 4 dies presentarà les propostes d'algunes de les millors pirotècnies del moment. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
Com a preludi, aquest dimarts al cel de la platja del Miracle ja es va poder veure un espectacle de drons. Es van desplegar uns 200 que van crear tot de formes i de figures abstractes i que va sorprendre el públic tarragoní. En aquesta edició, ja en pirotècnia, hi haurà 4 companyies, 2 d'espanyoles, una d'italiana i una altra de francesa. Aquest vespre dispara la pirotècnia Hosman d'Ourense. Un dels seus responsables, Hugo Salgado, diu que sorprendran el públic tarragoní.
Traemos bastantes secciones de digitales con monotiros. Después tenemos distribuidos 5 puntos de carcasas. Traemos carcasas especiales con formas, creo que aún no se han visto por aquí.
La gran afluència de gent obliga a adoptar mesures de restricció del trànsit des d'hores abans. L'empresa municipal de transports també reforçarà les línies de bus nocturn que enllacen aquesta part de la ciutat, especialment amb els barris de Ponent.
I compte enrere per una nova edició del Festival Deltebre Dansa que comença ja el pròxim dilluns 8 de juliol. Ràdio Delta, Leonor Bartomeu.
Professionals de la dansa d'arreu del món tornaran a citar-se a Deltebre entre el 8 i el 21 de juliol en una nova edició del Festival Deltebre Dansa i que enguany vindran des d'una 50ena de països diferents. El professorat de prestigi internacional ha convertit el Deltebre Dansa en un referent a tot el món i fins i tot han establert convenis amb diferents universitats i empreses per a formar els seus ballarins. Roberto Olivan, director del festival.
15 places al Festival Deltebre Dansa per aportar 15 dels seus estudiants per a continuar la seva formació perquè hi creuen completament, que el que fem aquí és extensió professional d'alt nivell.
Pel que fa a la programació d'espectacles, enguany en seran més d'una 30ena. El festival l'obrirà el dilluns 8 de juliol la companyia Momúsic Circus amb Flor Papagayo i també el circ serà el protagonista a la Cloenda amb la FAM Production. De la programació també destaquen noms com el de la coreògrafa cubana Maura Morales i enguany també destaca una col·laboració amb el Festival Eufònic el dia 13 de juliol.
I encara un darrer apunt en cultura. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts reclama que es posi al dia la legislació per garantir l'accés a la ciutadania a la cultura. Avui s'ha entregat al Parlament l'informe anual que elabora aquesta institució.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La seleccionadora espanyola femenina Montse Tomé ha donat a conèixer la llista definitiva dels Jocs Olímpics on hi figuren 5 jugadores catalanes. Ona Batlle, Laia Aleixandri, Laia Codina, Aitana Bonmatí i Alexia Putellas. A més del Barça, hi ha fins a 7 futbolistes. Catacoll, Salma Parayuelo i Irene Paredes s'afegeixen a Batlle, Codina, Aitana i Alexia. Serà la primera participació en la seva història de la selecció espanyola femenina de futbol. Pel que fa a la masculina, també prepara la cita de París en un bloc en què destaca Pau Cubarsí. El defensa blaugrana vol tocar de peus a terra davant un any en què ha passat del juvenil B al primer equip i a disputar uns Jocs Olímpics.
Está yendo todo muy rápido, pero yo me siento tranquilo, intento ser yo mismo, no desviarme de lo que soy yo. La familia siempre me ayuda en eso y lo enfoco como siempre, como si fuera un juvenil más, a trabajar con todo el equipo para cada día mejorar, intentar conseguir un reto que son los Juegos Olímpicos con el equipo, que sería una cosa impresionante.
En bàsquet, la penya ha comunicat aquest migdia la marxa d'Andrés Félix al Real Madrid, executant la clàusula de rescisió del jugador que tanca així una etapa de 3 cursos a l'equip verd i negre. Feliz signa amb el conjunt blanc fins al 2027. Xavi Ballesteros, Radio Ciutat de Badalona.
Final oficial al cas d'Andrés Feliz, tot i que era Vox Populi. La penya acaba de confirmar que el base dominicà serà nou jugador a Madrid, que paga el traspàs al club verd i negre. El base que està actualment jugant al preolímpic amb la selecció de República Dominicana, després de guanyar ahir el seu primer partit contra Egipte, formarà parella amb el Facu Campazzo les pròximes 3 temporades. Feliz, que va ser escollit en el 5 ideal de l'ACB, ha explotat aquest curs a Badalona convertint-se en un dels referents de la Lliga, fent 15 punts, 4,3 assistències i 16,9 de valoració per partit. Va arribar fa 3 cursos fent el salt des del Prat Joventut a l'E Plata. La penya ingressa pel traspàs uns 500.000 euros, tot i que per l'entitat seran quasi 400.000, perquè també hi ha una part que és pels representants. Paral·lelament, també s'ha fet oficial el fitxatge a Brochanski pel Múrcia de Sito Alonso. Es dona la casualitat que els dos jugadors, Feliz i Brochanski, tenien una gran amistat a la penya, compartien habitació i marxen oficialment el mateix dia.
És un estiu especial per al Força Lleida, que prepara l'estrena a la Lliga CB. En paral·lel a la campanya d'abonaments, el club es treballa amb la configuració de la plantilla que dirigeix el tècnic Gerard Encuentra. UAU, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Aquest cap de setmana l'ICG Força Lleida va anunciar que nous jugadors de la plantilla històrica no seguirien vestint la samarreta Bordeus a l'ACB. Nous jugadors, i a excepció de Kenny Hasbrook, Rafa Villar i Cameron Crudwick, que són els 3 jugadors que el club no va anunciar la seva sortida del Força Lleida i, per tant, la voluntat de l'entitat és la seva continuïtat. Tot i que no parlava explícitament de noms, l'entrenador ja l'encuentra en aquesta casa, evidenciava que les negociacions estan en marxa.
Tots aquests jugadors que no s'han anunciat pues, també entren dintre del mercat, no? I tenen ofertes i tenen diferents situacions i bueno, pues el club està treballant per a veure si és possible que puguin seguir vinculats amb nosaltres i si es pot dur a terme pues ho durem a terme i si no pues seguirem treballant com estem fent.
Hasbrook i Villar tenen pràcticament tancada la seva continuïtat del club lleidatà. El futur de Cameron Crudwick al Força Lleida passaria perquè la seva esposa aconsegueixi el passaport croat, que ja s'està tramitant i que comença a entrar en un moment de contrarellotge per poder comptar amb ell.
I en hoquei patins, Pau Bargalló ha estat escollit com a MVP de l'Hockey Lliga Masculina. El jugador blaugrana es fa amb el seu 5è títol individual, segon de consecutiu. Bargalló ha fet una gran temporada, on ha marcat 40 gols i ha servit 52 assistències en els 27 partits que ha disputat a la competició domèstica.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. L'accés a l'habitatge és el principal problema social.